La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim la vida musical de la gent gran. Al llarg de la nostra vida passem per diferents etapes: la infància, l'adolescència, la joventut, l'adultesa. Cada etapa té també una música que ens hi arriba d'una manera especial i, mica en mica, anem configurant els nostres gustos. A les darreres etapes de la vida, la jubilació, la vellesa, la viudetat, doncs també aquestes etapes poden tenir la seva pròpia música, aquella que més s'adiu amb el moment i l'esperit amb el que afrontem aquella nova etapa. Aquesta és una mica la història de la nostra protagonista d'avui.
Els nostres protagonistes d'avui.
Maite Grau i Blanc. Vaig néixer a Barcelona, perquè la meva mare era de Barcelona, però el meu pare era de Vilassar de Mar. O sigui que des de 2 mesos que estic aquí a Vilassar. Tinc 68 anys, toco el piano, que vaig començar en clàssic, ara em dedico més a la música més popular. I toco jazz, boleros, tangos, allò que vagis a tocar i que tothom estigui content i tothom ho coneixi.
Coneguem la seva història musical.
Teníem una ràdio a casa, una ràdio d'aquelles tan antigues, i jo tenia 4 anys i, caram, sempre escoltava concerts. La meva mare era molt aficionada perquè el meu avi havia cantat a l'Orfeo Català, de tenor, i ell anava molt a concerts a Barcelona i llavors es posava la ràdio. I quan posaven un concert, jo, comptes d'anar-me en un altre cantó, estava allà, tota l'estona, parada davant de la ràdio fins que no s'acabava tot el concert que donaven en aquell moment. La Pastoral de Beethoven em va impactar, ja de molt petita. Era una obra que m'emocionava. M'emocionava perquè els canvis de temps, la primavera, tot. La Pastoral de Beethoven era un reflex, era un compendi de la naturalesa, en total. Degut a aquest fet, que jo escoltava la ràdio, jo tenia la Rosa Puigbonet, que era professora de piano, molt a la vora al carrer del costat de casa, i la meva mare diu, com que li agrada tant, diu, portem-li que comenci a estudiar piano. I vaig començar a estudiar piano. Aquells temps eren temps difícils i jo no tenia piano a casa. El meu pare em va llogar un piano. Lluga un piano. I diu, bueno, comenci, ja veurem què passa, continuarem pagant o no. Però resulta que m'agradava tant que aquell piano, resultat que el van acabar comprant, me van regalar per Nadal, i és encara el piano que jo tinc i toco molt de carinyo. Vaig començar a fer tota la carrera. Primer la vaig començar a la Rosa fins que tenia 4 anys. Llavors la Rosa es va casar i em vaig quedar sense professora de piano. Però la meva mare diu, ah, no, diu, li agrada molt. Jo m'examinava a l'Acadèmia Caminals, la Ronda de Sant Pere de Barcelona, i resulta que aquí vam anar i diu, que pot acabar la carrera aquí? Però molt jovereta. Diu, sí, sí. Llavors cada dilluns agafàvem el tren aquí a Vilassar, anàvem a Barcelona i amb el 29 anàvem fins a la Ronda de Sant Pere, a l'Acadèmia Caminals. A sota hi havia la Granja Catalana, m'acompanyava la meva mare, ell es prenia un cafè amb llet, alguna cosa, mentre jo acabava la classe, tornàvem a acabar la classe i tornàvem a agafar el 29, que feia la circunvalació fins a l'estació de França i cap a Vilassar, amb un tren d'aquests antics. Molta aventura, sí. I així es vaig acabar la carrera a Barcelona. Recordo d'una neta que jo entrava al piano i improvisava. Llavors el meu pare començava, no, ja li sap greu, no improvisis, has de tocar amb partitura. No sé, perquè li semblava que si estudiava, tant d'anar a Barcelona, pues, estudiava que havia de tocar amb partitura. Acabo la carrera, em caso, la música queda una mica oblidat. Vaig tocant, però sóc molt amiga dels monjos de Montserrat i llavors em van demanar de col·laborar també una mica amb ells. No, que la seva música, idiomes, li vaig fer alguna traducció de l'anglès amb un cançoner d'Anglaterra, d'Alemanya, i el pare Daniel Codina, els musicaven, jo traduïa, i llavors ells posaven la lletra exacta a la cançó que traduïa. Per exemple, hi ha els 100 cànons del pare Daniel Codina, que jo també hi estic com a col·laboradora. També vaig escriure durant molts anys a la revista Vilassar per donar a conèixer una mica la música en anècdotes sobre músics. La vida cada vegada que fa un compositor i mirava de trobar anècdotes rares, llegint molt, anant a biblioteques i això, que no se sabien gaire, i he estat molts anys. Anava a concerts, o sigui, els concerts del Palau de les 11 del matí, vaig ser 25 anys abonada, el meu marit m'hi deixava anar, i llavors també al Liceu, a les òperes també abonada, a les òperes del Liceu. Sí, perquè era una cosa que m'agradava molt, tampoc no m'ho treien, i anava sola, el meu marit tenia feina i no passava res. Vaig conèixer una munió de gent, encara els conec avui en dia i són amics meus. La presidenta, la meva professora de piano, m'ho va dir si volia entrar aquí a Joventuts Musicals de Vilassar, perquè necessitava algú que coneixies de música, i doncs a mi ja m'agradava i havia fet amb els monjos per presentar traduccions i buscar sempre anècdotes i coses, i amb la revista Vilassar, doncs ara soc vicepresidenta, i això m'implica, doncs mira, que presento els concerts. Sempre estic buscant anècdotes sobre les peces que van a tocar els concertistes, eh? Resulta que jo em quedo vídua. El meu marit és mort d'un càncer, està jove, i jo em quedo vídua. I jo, mira, al meu marit li agradava molt que toqués coses de música clàssica. Chopin, toqués Bach... De tant en tant diu, mira, toca'm això. I clar, quan me posava a tocar el piano, anava les llàgrimes cara avall. I la Rosa Puigbonet, que va ser el meu àngel, va dir, diu, això s'ha acabat. Diu, jo tinc aquí jazz, boleros, tangos, música, que tu hi podràs gaudir i ja veuràs. Jo he dit, per això jo no ho he tocat mai. Jo sempre he tocat música clàssica. Diu, no t'amoïnis, jo ja et donaré unes pautes, unes classes i anirem fent. Hem anat fent per canviar d'etapa i estic gaudint molt actualment de la música, coses que no havia fet mai, amb boleros que no s'entonen molt bé, tangos, jazz, colporter, sí, diferent. Ah, fantàstica, tot és música, la vida. Són dues coses que no es poden comparar. No es poden comparar perquè cada un és maco per lo que és bonic. El mar és bonic perquè és blau i és bonic, i tu vas a la muntanya i és preciosa perquè té uns verds que no es trobaràs al lloc del món. Pues és el mateix, la música és això. La música clàssica. clàssica, per exemple, té els adagios, que són una meravella, de totes les sinfonies i de tots els concerts. Tu agafes un adagio d'on se vol que vulguis, eh? I són preciosos, el del Vignoni, el que tu vulguis. Llavors també hi ha la música que no és gaire coneguda, per exemple, d'en Narcís Casanovas, dels mestres de l'Escolania de Montserrat, que són una verdadera meravella quan es coneixen els responsoris de Setmana Santa, els responsoris de Nadal. Això és el que té la música clàssica. El jazz, què té? Ritme. Sobretot ritme. Necessites un ritme especial. Per tocar boleros necessites també un ritme especial i posar-hi un ànima diferent. Eh? Que m'entens? Han de ser coses diferents. I per tocar un tango t'has de posar molt trist. Si no, no pots tocar tangos. T'has de posar molt transcendental. Mira, que jo m'ho passo molt bé i que els meus amics també. Veig que disfruten. Diuen, ai, que ens agraden aquests boleros, que ens agraden aquests tangos. Sí. Ai, aquest jazz té ritme, eh? És un enriquiment. Un enriquiment molt gran perquè, a més, fas treballar el cervell, fas treballar els dos hemisferis. Com que sempre estic tocant peces noves, és la manera de fer treballar més el cervell. Com les persones que van encreuats, fan sudokus. Jo em dedico a fer música d'aquesta manera.
Quan a la vida canviem d'etapa, recuperar habilitats que ja teníem, però donant-les i un aire nou és sempre un exercici cognitiu molt bo. Veiem, per exemple, què pot aportar recuperar un instrument a la jubilació.
Parlem amb Conxita Benz, musicoterapeuta.
És molt important i molt bonic perquè encara que no ho sembli, les coses han quedat en el seu subconscient. I encara que primer costi, de repent va sortint, o sigui, aprenen més de pressa perquè tot allò que ha quedat en el seu cervell, a mesura que es va renaixent altra vegada, pues es va recordant i va sortint, no? I també és molt important perquè tornes a crear i recordar habilitats que havies deixat i personalment pues és una eina que tenen per ajudar-se, per tenir una il·lusió, després pues reunir-se entre els amics, tocar a una a l'altra, i si no tan sols doncs per passar-ho bé. I també fas que les teves neurones treballin, perquè la música mou tot el cervell, no una part, sinó tot el cervell. Llavors, clar, això és molt important fer treballar el cervell, i llavors la música el fa treballar com cap altra cosa.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
Un moment ara per dos suggeriments musicals de la Maite Grau de Vilassar de Mar.
A mi que em van frapar les Lamentacions de Setmana Santa d'en Narcís Casanovas. Aquestes, inclús, quan es van morir els meus pares, tenia un disc que vaig demanar que es posessin. És impactant, llàstima que no sigui més coneguda actualment aquí, perquè jo crec que Narcís Casanovas és nascut el 1742, al segle XVIII. Si comptes d'haver nascut aquí, hagués sigut un monjo que és nascut a Alemanya, doncs seria conegut com en Mozart, com a Pare López, i n'hi ha d'altres, a la Seu Viola, tots els mestres de l'Escolania no es coneixen gaire, diguéssim, amb el gran públic musical. I jo l'he fet posar per uns funerals en concret, però és que jo l'escoltaria sempre. Quan estàs una mica trist, t'acaba de posar potser més trist, però després dona joia, perquè l'esperança sempre dona joia a la vida. Sí, jo per mi sí. Estic content d'haver nascut per poder escoltar aquesta música. Puccini, les òperes de Puccini, totes. Preferentment Madame Butterfly. Saps per què? Madame Butterfly, un bel de Medremo, perquè la meva mare la cantava. La meva mare la cantava i teníem una eixida, com es fa aquí a Vilassar, una eixida gran, i sortien els veïns a escoltar-la, per tal. I perquè va ser la primera òpera que vaig veure al Liceu, va ser Madame Butterfly també, i també em va fer molt, i Puccini m'encanta tot. Jo amb la Calas, la Maria Calas. N'hi ha moltíssimes, però la Maria Calas, perquè és una persona que, a més de ser una gran cantant, canta amb l'ànima, canta amb sentiment. I hi ha molts que canten amb tècnica, i falta allò. I Puccini necessita sentiment per poder cantar. La música, per mi, és la meva vida. No podria viure sense música, perquè és algo que em dona joia. El donar-me joia em dona esperança, i l'esperança és el millor que hi ha a la vida. L'esperança i la paciència, perquè per estudiar una peça de piano, per escoltar una obra musical, es necessita estar relaxat, tranquil, i no esperar que has d'anar a fer una altra cosa corrents. Atenció total. Sostinguda!
Heu pensat mai que la nostra relació amb la música és també un reflex de com afrontem la vida? Quan estem oberts a descobrir noves músiques, també traspassem aquesta inquietud per descobrir el nostre entorn. Així doncs, posem la vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.